relación que tiene con el presidente va mucho más allá por cómo le trata y porque no le llama presidente, le llama Pedro.
I d'així arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant, el que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb en Manolo Suárez, coordinador d'ornitologia del GOP, perquè alguns tenim una sensació, que és que hi ha més coloms a les ciutats. I altres, els experts, diuen que no és que n'hi hagi més, que per ventures que altres espècies, o que la sensació va per barriades. Els coloms, ja sabeu, són... No sabem si són una plaga, de fet, serà una de les preguntes que ens hi farem, però sí que fan malbé edificis, pintures de cotxe, perquè els seus excrements no saben què tenen, també ho demanarem. Perquè fins i tot hi ha un falcó damunt la seu perquè fa malbé la pedra. La pedra fa malbé la pedra de la catedral. A menys que mos diuen els entesos. Després parlarem amb la Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques, perquè Mallorca podria tornar a ser la seu del Mundial de Pesca Submarina l'any que ve. De què depèn? Perquè som una potència mundial i tenim 5 o 6 o 7 o 8 campions del món de pesca submarina que tenim aquí a Mallorca, que menjam, que sabem pescar també de vall de mà. Li demanarem a en Joan Mas. Després veurem fins quan poden visitar el concurs Foto Jove de Palma. Celebrarem els 10 anys de la llibreria Rata Corner, que això ja és tota una fita. Avui en dia que tanquen les llibreries, que un en celebri 10 anys. I per acabar, la nostra companya Maria Antònia Esquines i el seu espai Mallorca Jove, parlarem dels records d'infància. El record d'infància d'una persona de 20 i busques i records d'infància d'una persona de 50 molts. N'hi haurà de comuns, haureu d'esperar al final del programa. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Facundo Tenaglia en el control tècnic, començam el dia a Mallorca.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Que una paloma triste muy de mañana le va cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada.
Que volíem deixar acabar en Maria Dolores Pradera, en Baroma San Basilio, cantant aquesta meravellosa cucurrucucu paloma. Bueno, això és la part maca. El colom de la pau, l'esperit sampes que creuen, però hi ha una percepció diferent sobre els coloms. N'hi ha més? Són una plaga? O és que veiem animals diferents? De fet, Fa poc, Manolo Suárez, coordinador de secció d'ornitologia del GOP. Bon dia, Manolo, com estàs?
Hola, què tal? Bon dia, molt bé.
De fet, molt vàrem fer una distinció, que és que a més si el que veiem són coloms, si són tudons o si són tòrtores.
Perquè jo crec que veiem tot, eh?
Tot, però de sempre n'hi havia hagut, concretament a les zones urbanes, perquè tothom ja recorda els colomers, unes bar de coloms que volaven i tornaven. Però tudons i tòrtores sempre n'hi havia hagut, o és per això que alguns tenim la sensació de que n'hi ha més i no els distinguim i hem de recórrer en els entesos com altres? Perquè coloms sí, però tudons i tòrtores?
Efectivament, tant els tudons com les tòrtores, quan nosaltres érem nins, que ja teníem certa edat, pues no n'hi havien.
D'acord.
Sinó que ha estat una colonització posterior que s'ha fet a poc a poc, però que no ha deixat de fer-se, i avui en dia tant els tudons com les tòrtores són comuns i abundants dins les ciutats. Han ocupat tot el medi urbà, han deixat... deixant no, perquè continuen estant per fora vila i pels boscos i demés, però han ocupat també les zones urbanes.
Clar, una curiositat, on crien aquells animals? Perquè m'imagino que les postes, clar, o dins d'una ciutat, és que veig tan difícil que dins d'una ciutat criï un ocell. On crien coloms, tudons i tòrtores?
No, a veure, el medi urbà no és un medi aliè a la natura, i concretament als ocells. Realment hi ha moltes espècies d'ocells que crien dins la ciutat o que la fan servir d'una manera o una altra. El que passa és que nosaltres anem sovint, o massa sovint, aviat, i no ens aturem a mirar. Però realment hi ha no només de coloms, sinó moltes altres espècies. I clar, si tractant dels coloms, són tres espècies diferents. Els coloms domèstics provenen d'una espècie salvatge, que ja fa moltíssim que l'home va domesticar, i aquests crien parets. En estat salvatge crien a penyals, i a les ciutats pues, crien als edificis. Fan nius allà on poden.
D'acord.
En canvi, els tudons i les tòrtores crien a zones d'arbres. Fan uns nius, poqueta cosa, posen quatre branquetes, però crien en els arbres. I és molt fàcil veure-los en els plataners, per exemple, de les avingudes.
Ah, d'acord.
Sí.
A quin és polígon de Llevant sembla que tenim un bon aire, perquè hi ha puputs, hi ha mèlderes, hi ha gorrions, i en teoria això és bona senyal. Te diré que hi ha més mèlderes que coloms, però segons va per barriades. Jo veig dues persones cada matí que els dona de menjar en els coloms. Això en teoria està prohibit, no? Els tira blat de les indis. Això no
sí,
se pot fer.
Sí, efectivament. No? I aquest és el problema fonamental de per què hi ha coloms, i perquè n'hi ha, sobretot a determinades zones, massa. El problema principal és això, l'accés a l'aliment que les persones li donen. Això està prohibit. No se pot tirar aliments a la via pública. No se pot alimentar la via pública als animals, i per tant no s'hauria de fer. El que passa és que molta gent o que no ho sap o que li dona igual.
I clar, jo me'n recordo, Manu, que a la plaça Espanya fins i tot veníem menjar,
sí.
Era l'afició. Anem a la plaça Espanya donant de menjar els coloms. Però se va prohibir, perquè després hi havia cuques que anaven al vespre també, i era una brutó. Després aquí, pels coloms, que abans de parlar del pinso esterilitzant, que podria matar altres animals, voldria saber la vostra opinió. És una plaga, els coloms? Això són rates amb bales. Se considera una plaga o realment n'estan fent un gran massa?
Sí, a veure. Sí, primer el que hem de saber és identificar que entenem per plaga. Val? Que hi hagi molt d'una cosa no vol dir que sigui una plaga.
D'acord.
És una plaga en relació als homos quan creen problemes a les persones. Val? Creen els coloms problemes a les persones, en alguns casos sí ho poden fer, sobretot en els temes dels edificis i de la brutó que deies tu, poden crear aquests problemes. Val? El que passa és que depèn del nombre i de la quantitat d'edificis que se vagin perjudicats per la presència dels coloms, i més dels coloms, dels excrements dels coloms. De tota manera, aquí a Palma, considero jo, clar, això s'haurien de fer estudis que no s'estan fent de seguiment de, dels colons. Però si vas a Barcelona, que hi ha ahí passejat per Plaça Catalunya, per exemple, la quantitat de coloms que hi ha allà supera moltíssim qualsevol lloc que puguem veure aquí a Palma. Els coloms hi ha algunes zones més que altres, però no, jo personalment considero que no és una plaga, però això està relacionat amb el mal que puguin fer. Si estan ocasionant problemes en alguns edificis o en alguns llocs, pues, sí que podrien considerar que és una plaga.
Clar, i després, no sé en quin moment se va parlar, no sé quin ajuntament ho va dir, de donar-los pinso esterilitzant, però clar, si aquest pinso esterilitzant se'l menja un puput, o se'l menja un gorrió, o se'l menja una meldera, ja l'han feta, perquè clar, no distingueixen els ocells, no? Això seria un poc radical, això de posar pinso esterilitzant, no?
Sí, bueno, més radical és l'altra opció, que és agafar i matar els coloms, que és el que és la manera de controlar-los. Però el tema de pinsos esterilitzats, bueno, que provoquen una esterilització, pues, podria ser una solució, si se pensa. El que passa és que s'han fet estudis precisament a Barcelona, els quals diuen que no serveix, que no serveix per res, vaja, que han fet durant tota una sèrie d'anys controlant les zones on li donen aquest tipus de pinso, amb una altra zona es control per comparar, i han vist que no hi ha cap diferència. Evidentment, algo fa, perquè en condicions controlades d'animals en captivitat sí que provoca que aquesta espècie no es reprodueixi. Però segur que en estar salvatge, com aquestes coloms tenen accés a molts altres menjars, la quantitat de consum d'aquest esterilitzant pues, és tan baix que no li provoca els problemes que li s'hauria de provocar. I després està el que comentaves tu, que no sabem fins a quin punt això pot afectar altres espècies.
Clar. De fet, te volia demanar els excrements de colom, d'acord, que això em fa molt... emprenya moltes les que tenen cotxos i aparques de Vall d'un Arbre, però a la Seu ara em va de posar una parella de falcons perquè els seus excrements, estan parlant de fa 20 o 30 anys, feien malbé la pedra. Què té l'excrement de colom per ser tan corrosiu? Perquè, mare de Déu...
Això depèn de dues coses. Primera, clar, depèn del que mengen. Però, i segona, que els ocells, tots ells, només tenen un forat, diríem.
Sí,
per on surt tot.
La cloaca, que diuen, que... sí.
Sí, i ja surt també tot mesclat, el que seria la part d'orina, que té més àcid i de més. I mesclat amb alguns aliments, sobretot temes de fruits, com puguin ser temes d'olivó o semblants, pues sí que poden causar aquest problema. Però el fonamental és això, que va l'orina i les fentes van totes juntes en una sola cosa i per això és més corrosiu.
Després també hi ha falcons a l'aeroport per altres motius, perquè clar, ja sí, imagina't que se fica un colom a una gallina dins del motor d'un avió, imagina't el desastre que seria. Això és una altra història. Però, per exemple, ho volia relacionar amb uns altres animals que fa 25 anys els tiràvem coets, que eren els estornells, i ara no n'hi ha tants a Palma. Li vaig demanar a en Xavi Canyelles ahir i m'ha dit que per ventura és que han fuit a les zones de bosc. O és que s'han quedat sense moscars que menjar a Palma, perquè, per exemple, abans duies el parabrises brut de moscars amb una tirada llarga o llums del cotxe brut de moscars. Ara ja no passa, això. M'imagino que són els pesticides, que ja ara quan fas net el cotxe no hi ha moscars a la matrícula, ni en els llums ni en els parabrises. Per tant, això vol dir que hi ha hagut una davallada de tot el que mengen ratapinyades, estornells. Els estornells, és cert, això que me deia en Xavi, que no en veien tant perquè han fuit a zones de bosc, perquè, clar, aquells niguls i aquells dibuixos que feien, jo fa temps que no els veig.
Sí, efectivament. Bé, aquí hi ha dues coses. El tema dels insectes, com dius tu, és un problema greu de problemes a la biodiversitat general que ha provocat. En canvi, el tema dels estornells, ells venien a Palma... perquè ells dormen en grup, val? Fan grans grups per anar a dormir, val? Aquests grups, a l'hora de vespre, de passar els vespre junts, que tenen diferents utilitats per a ells, trien jocs que ells consideren que són segurs. I dins una ciutat ells consideraven que són jocs segurs per dues coses, perquè no hi ha depredadors o tant de depredadors com per fora, i per altra banda, la temperatura dins les ciutats és un poc més alta que fora. Val? Són uns 2-3 graus més o manco.
Sí.
I clar, els estonells venen a l'hivern i venien a dormir a les grans zones d'arbres a l'hivern dins Palma. Ara ja no venen perquè se va fer aquella campanya d'espantar-los. No és que no venguin, sinó que han anat fora i ara, jo què sé, per exemple, l'Albufera és un lloc molt característics per veure aquestes grans concentracions a la baixa, i és espectacular la quantitat d'estornells que van a dormir ja. Però no és que no venguin, sinó que han deixat la ciutat perquè se va fer tota una actuació perquè no estessin.
I, per tant, tornant a estudons, les tórtores, i si hi ha coloms o no, tu, com a expert, què recomanes? El principi ecologista de no intervenció? No fa, millor no fer res, perquè per aventura ho podríem empitjorar més. Què trobes? O no hem arribat a un moment en què s'hagi d'actuar? Què opines?
Sí, a veure, tornem un poquet al mateix. Quins són els problemes que causen? Pues, si els problemes són puntuals a alguns edificis, pues han de fer actuacions puntuals en aquells edificis, espantats dels ocells, creant... Clar, una altra de les coses, a més de l'aliment de les persones, és que troben llocs per dormir en aquests edificis o per fer nius. Per tant, s'hauria d'evitar que hi ha maneres perquè no se posessin o no fessin els nius en aquests llocs. Si el problema és puntual, doncs jo actuaria puntualment a tots aquests llocs on causa problemes. El tema dels tudons i les tortes és diferent, perquè ells són molt més arborícoles, les tortes no, però els tudons estan molt més en els arbres i estan molt més estesos, no són... causen problemes de brutones, cotxes i això. Però, vamos, jo no sé si fins a quin punt això és un problema greu, perquè se pot rentar, diria.
Sí,
però sí, exacte. El que s'ha de fer és no donar de menjar. Això és superimportant. S'hauria de fer una campanya explicant que, tot i que la voluntat de les persones que donen menjar està molt bé, perquè això significa que tenen una consciència per cuidar aquests animals, però al final pot ser contraproduent, perquè això fa que ells se multipliquin molt més. Un colom que no li donis menjar no se morirà de fam. Trobarà menjar. Igual. El que passa és que si tenen menys menjar, si no ho troben tant, de manera natural, igual que passa a la natura, ells reduiran tota una sèrie de coses, entre elles la seva capacitat de reproducció. Ja no se reproduiran tant, perquè un colom pot fer diverses postes durant un any, no només una, pot fer 2, 3, 4. Si no troba tant de menjar, si no li donen de menjar, potser en farà una només.
D'acord.
Això seria el que passaria. No, no li, en el colom en si no li passaria res.
D'acord. No, els animals són més vius que nosaltres. Nosaltres mos deixes a mi de bosc i mos morim de fam, els animals no. És com la gent que dona de menjar, en els moixos que no formen part d'una colònia. Ja el moix trobarà menjar, no passi gent de pena. El que passa és que els moixos de vegades se mengen els ocells, i això sí que és un problema. Però en qualsevol cas, gràcies per aclarir-nos aquest dubte que tenia. No el mateix coloms que tudons i tórtores, ja ho sabem.
Sí, són tres espècies diferents.
Són tres espècies diferents. Manolo Soares, des de la secció d'Ornitologia del GO, moltíssimes gràcies per les teves paraules i per aclarir-nos tots aquests dubtes. Estem en contacte, com sempre. Gràcies, Manolo.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Moltes gràcies. Nosaltres ara, de damunt dels arbres, d'aquí una estona, anirem a davall demà.
Que todavía espera a que regrese la desdichada. Cucurru, cucú,
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670 56 88 81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Es Cranc Sebastià, mos deia que és molt millor de ball de mà, Under the Sea. Idò, d'això xerram d'anar per de ball de mà, perquè l'any que ve Mallorca podria acollir per tercera vegada el campionat del món de pesca submarina. Les competicions es repartirien a Sabadia de Palma i a Porto Cristo, que ja fa 34 anys, l'any 92, ja va acollir aquest esdeveniment. Hi ha possibilitats. Qui són les candidatures rivals? Li demanam a Joan Mas, president de la Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques. Bon dia, Joan, com estàs?
Hola, bon dia.
Bueno, hi ha possibilitats? De qui depèn? Quan se sabrà? Bueno, compta'm.
Hi ha moltes possibilitats, perquè la presidenta de la Confederació Mundial, quan van fer el màster, ja m'ha anunciat que seria aquí, però nosaltres, fins que no tinguem el document oficial, no ho tenim confirmat, no?
D'acord. I qui serien les candidatures rivals? Qui més?
Les candidatures és Croàcia i nosaltres.
Qui, perdona? Croàcia.
Croàcia i nosaltres.
Croàcia, m'imagino.
Tenim moltes possibilitats que se faci aquí.
D'acord.
Perquè, a més, ens van donar la intenció de que sí, que els interessava se fes aquí. El que jo, com Sant Tomàs, fins que no tenc el document firmat, no ho dono per bo.
Home, també hem de dir que tu i na Madeleine Sart heu dit que Mallorca, Saigo i l'experiència ja organitzativa de la federació juguen a nostre favor, no? Com que dir, aquests sí, en saben, bueno, no?
Bueno, jo no sé d'on ha sortit la notícia, perquè jo en aquesta notícia no vaig participar, però bueno.
Escolta, a més seria un gran final de la teva presidència i la federació, perquè crec que l'any que ve ho deixes anar, no és així?
Bueno, sí. Jo tenc que... Vull dir que va amb un mundial. No vull ser menys que em vaig estar en Rafael Montaner, que són els meus
predecessors.
Són els que m'han ensenyat a mi.
Vull acabar amb un mundial. Clar, és que aquí, Joan, primer, els pioners de tots, que he llegit que van ser en Joan Gomis i en Alberto Marc, i després és que ja he tingut l'ocasió de conèixer en persona Pepa Manguada, en Pedro Carbonell, ara na Madeleine Sart, que juntament amb en Tiat, seu home, per què som una potència mundial? Què tenim? Per què som tan bons aquí, Joan? Quin secret tenim?
Tenim 5 campions del món.
Però mira que hi ha aigua en el món, que les tres quartes parts del món són aigua, i per què Mallorca som tan bons? Per què hi ha tant de campions? 5 campions del món, i en Pep un caramull de vegades, i en Pedro un caramull de vegades, i en Madeira un caramull de vegades. Per què? Què passa aquí? Compte'm el secret, ara que no m'ho sent ningú, Joan.
Perquè tenim unes aigües precioses, que la gent pot entrenar bé, i perquè van molt a la mà i passen i coneixen molt bé tot el que és el fons de la mà i com se comporten la nostra fauna que tenim a les Balears. No només tenim campions individuals, que són cinc, però després hi ha hagut molts que han participat en la selecció espanyola i també han estat campions del món per equipos. O sigui, aquí hi ha hagut molta gent.
Què t'anava a dir?
Volant que n'hi hagi un altre més.
Vosaltres que ho coneixeu bé, com està el fons de la mà, d'ençà que vareu començar? Trobeu... Hi ha molt de fems, molt de plàstic, està pitjor, millor, en els fons de tot, no està tan malament com a la superfície. Tu què opines, tu que fa tant de temps? Que trobes?
Tot empitjora perquè són moltes embarcacions, és molt de tràfic que hi ha molta pol·lució, molt bé cosa des d'Argèlia cap aquí.
Sí.
Se nota moltíssim i després hi ha moltes més embarcacions, hi ha molt de renou endemà. I el peix se'n va per avall.
Ja.
Sí, i això ho notem tots.
Sí, els pescadors diuen que...
Tant els recreatius com els professionals.
Sí.
I després la pujada de temperatura de la mar.
Per ventura, abans un neoprè de 5 mil·límetres, ara per ventura te basta amb un de 3. No sé si ha arribat en aquest punt. Vosaltres ho notau, fins i tot, en això, quan davalleu una sèrie de metres que s'aigua no és igual que fa, per exemple, 20 o 30
anys. Ara que se nota, la termoclina se nota.
Mare de Déu.
No. Imagina't. Has de ser un superexpert per pescar submarina. No se pot imaginar la gent, l'atleta que és i la persona més selectiva que hi ha. I procura no fer mal a la mà perquè a ell li agrada disfrutar d'això. No, el que no vol és destruir-ho. Però hi ha molt de problemes ara a la mà.
Home, si amb aquesta... Quan se sabrà si organitzau l'any que ve
Jo espero que en el mes de juny ja ho tinguin definit, perquè això du molta feina de preparar.
És a dir...
Nosaltres ja ho necessitem, perquè hasta les zones s'ha dit Porto Cristo i Palma, que ara no és definitiu. Encara es diu que ho tinguem confirmat, després haurem de donar ja cites... Fetge sí que l'han donada, des 4 al 7 de novembre de l'any que ve.
I una darrera pregunta. És a dir, si és a Palma i Porto Cristo, això ho decidiu la federació, no... seríeu vosaltres que diríeu el lloc, no?
Sí, són nosaltres, que dèiem el lloc.
Perfecte. Bueno, i de...
Nosaltres triem el puesto allà on interessa més fer-ho.
I avui en dia que hi ha tantes càmeres per gravar de vall saigo, antigament era un bollit, però ara que hi ha tantes càmeres per gravar de vall saigo, ja he vist imatges gravades per Antia i Namalent, i francament és una verdadera meravella,
i
perquè clar, tenim la mà que tenim i som una potència mundial en pesca submarina, i l'any que ve ho poden tornar a demostrar. Joan, i dopo juny tornem a xerrar, que sigui per dir, ja per definir definitivament pel novembre on se farà i qui són els rivals a batre, si és que en tenim.
Jo com de que sí, mos ho donen, perquè, vamos, mos han confirmat en paraules. Però les paraules se les desven.
Sí, no. Tu...
Jo, i que no tenc el paper.
Fai bé. No diguis blat fins que no sigui dins del sac. Ben dit,
Exacte, sí senyor.
Joan Mas, des de la Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques. Que sigui cert i que l'any que ve tinguem el Mundial en so que vols acabar la teva presidència, que deia, jo vull acabar amb un Mundial.
Jo vull acabar amb un Mundial. Amb un Mundial. I què guanyem? El masculí i el femení.
Toma, ja. Sí, clar que sí. Així seria.
Que no demanem més.
No demanem més. Joan, moltíssimes gràcies. Estem en contacte. Continuarem parlant d'aquest tema. Que surti bé. Moltes gràcies. Nosaltres ara, des fons de la mà, anem a veurem què passa a la capital de les Illes.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Sí, és que ja s'ha inaugurat l'exposició d'obres guanyadores de l'edició número 31 del concurs Foto Jove. Se pot veure en el Centre Cultural de Misericòrdia de Palma, on les fotos se podran veure fins dia 23 de maig. Enguany, el concurs ha comptat amb la participació de 1.200 joves d'entre 8 i 18 anys. Saludam Lourdes Roca, regidora d'Educació. Senyora Roca, bon dia i enhorabona. 1.200 joves, mare de Déu. 45 premis a 3 categories per edats. Això va a més, eh? I ja van 31 edicions. Bona cosa, no?
Sí, hola, molt bon dia. Sí, la veritat és que és un gust fer activitat com aquesta i que tant de joves vulguin participar, a més d'entre 8 i 18 anys, per tant, totes les edats hi estan representades i ja duim, com bé deies, 31 edicions d'aquest concurs. L'Ajuntament de Palma el va posar en marxa a prop del 1996.
Imagina't, sí, i de cada any va més, perquè 1.200 lots, avui en dia, clar, és que avui en dia també han tornat a la fotografia, hem de dir els guanyadors. De 8 a 12 anys va guanyar Kudu Seye, de Mater Misericòrdia. De 13 a 15, Naila Marín, del Col·legi Santa Magdalena Sofia, i de 16 a 20 anys, de Marta Quiroga, de l'Institut Medina Mallorca. Crec que també heu estat un poc agraint el compromís de na Pilar Negredo, que organitza des de l'any 96 el certamen. Ella és periodista i la veritat és que gràcies a ella això funciona, i hem llegit que l'Ajuntament li volia agrair a na Pilar haver creat el certamen, no és així?
Sí, efectivament, si no hagués estat per na Pilar, doncs potser no se mos hagués corregut una idea tan bona com aquesta, i la veritat és que, a més, un certamen com és aquest de Fotojove, que és un referent a l'àmbit educatiu i cultural de la nostra ciutat, li volem fer un reconeixement especial, perquè clar, fa 31 edicions que manté viu el que és el Fotojove, i que l'Ajuntament li pot donar recolzament i pot estar duent a terme aquest certamen.
I a més, el lliurament de premis, el Batle mateix va dir que les obres, que les podeu veure a la Misericòrdia fins dia 23, que són de qualitat, és a dir, pot ser que siguin nins de 8 anys, però que hi ha fotos molt, 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 molt xules, i el Batle mateix va dir que és molt important que les noves generacions s'impliquin sobretot en la bellesa, no? Perquè al cap i a la fi, les fotografies reflecteixen a la crua realitat, la bellesa, i que el lot tan jove en demostren sensibilitat. Això és meravellós, perquè dins un món com el nostre, que els nens demostrin sensibilitat és encoratjador, com a mínim, no?
Sí, efectivament, hi ha l'exposició que hi ha a la Misericòrdia, que a més jo també animo a tothom a veure-la. Hi ha molt de nivell, molt de material que de veres els nens són molt, molt creatius, i també és vera que és un certamen que dona lloc a que tinguin un espai per també descobrir i un poc també expressar el que és el seu talent que duen de dins.
Clar, i a més, a la Misericòrdia, fins dia 23 de maig, visitam l'exposició del concurs Foto Jove, hi ha visites guiades, hi ha jocs, hi ha activitats, hi ha un cremull de coses, no?
Sí, no, i a més, hi ha a més en el centre cultural que a més conviuen amb altres exposicions, és una manera de que ells també se sentin com a reconeguts i així se reconegui el seu talent, i també estan orgullosos d'estar a uns espais expositius que altra gent, a més, no hi té dret a exposar. Per tant, jo crec que és un molt bon lloc. També animam a tots a visitar les exposicions que hi ha en el Centre de Misericòrdia, perquè de veres que és una bona oportunitat.
I d'allò ja ho sabeu, obres de 1.200 joves guanyadors, repetint, Kudu Seye, de Mater Misericòrdia, de 8 a 12 anys, Naila Marín, de l'Escolegi Santa Magdalena Sofia, de 13 a 15 anys, i na Marta Quiroga, primer premi també de 16 a 20 anys de l'Institut Medina Mallorca. Són les obres guanyadores d'aquestes que poden veure de l'edició d'enguany
el concurs de foto jove que se va veure a la Misericòrdia i fins dia 23 de maig. Senyora Roca, des de la Regidoria d'Educació, moltíssimes gràcies per continuar amb aquest concurs, que és una verdadera meravella, sobretot perquè implica art, com a la fotografia, i joventut, que és futur. Moltes gràcies, senyora Roca.
Moltes gràcies a
vosaltres. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina veurem entrar dins d'una llibreria. Però no és una llibreria qualsevol. Primer perquè està d'aniversari. Rata Corner compleix 10 anys. I segon perquè no és una llibreria com les altres. Va obrir portes fa 10 anys en la idea de ser com una espècie de lloc de trobades i ara una dècada després té la llibreria infantil Little Rata. Organitza el festival literari de literatura expandida de Magaluf. També té Negre Il·lustre, Rata Market, fa exposició, presenta llibres... Miquel Ferrer, bon dia, molt d'anys, i d'on treus el temps? Primera pregunta, com estàs, Miquel?
Bon dia, com estàs? Molt bé, molt contents de poder celebrar aquest desaniversari. I no sé molt bé d'on treim el temps, però... però, com bé dius, mos agrada destruir i mos agrada organitzar moltes coses.
T'ho haguessis imaginat? Perquè l'altre dia la Marian Colom diu que vol traspassar a la llibreria. Hi ha editorials que han tancat. Tu t'ho haguessis imaginat, 10 anys? O és perquè feis moltes coses, a banda de tenir la llibreria, el secret d'estar 10 anys? Perquè, clar, obrir una llibreria només i comptar, no sé si hagués estat possible, Miquel. Tu què creus?
No ho sé, men, possible és perquè les proves... És a dir, estem celebrant els 10 anys, però sí que és vera que un poc el nostre encert està a crear aquest ecosistema que no només és la llibreria, sinó també són totes aquestes activitats que fem al voltant de la llibreria, sigui dins la mateixa, fora, el Festival de Magaluf, moltíssimes altres activitats que fem al llarg dels temps. I per exemple, la Marian Colom precisament sí que deia que la llibreria anava molt bé, que era una qüestió més de relleu generacional, sí. O de que ja tenia ganes de jubilar-se, no? Sí que és vera que les llibreries viuen moments d'incertesa, perquè mira també el que va passar amb Tipos Infames, una llibreria que també era un referent de Madrid que va tancar per el tema dels lloguers. Vull dir que sí que el petit comerç i les llibreries viuen moltes amenaces, però també amb la feina i amb la comunitat i amb el recolzament de la gent se pot aconseguir engegar projectes i tirar endavant, perquè també tenim com llibreries com Llibreria Lluna o Ínsula Literària, que també fa pocs anys que han començat i que han agafat el relleu d'altres llibreries històriques, no?
Miquel, com se te va... Ara que no m'ho sent ningú, com se te va passar per cap fer un festival de literatura a Magaluf? I qui en demunta èxit? Qui en demunta èxit, Miquel?
Bé, un poquet sempre, perquè sempre seguim amb la mateixa filosofia des de Rata, que el nostre objectiu és acostar la literatura i la cultura a nous públics i fer-ho de manera desenfadada i aconseguir una vegada un difícil equilibri entre propostes de qualitat i propostes divertides, no? I sempre hem vist que l'espai o l'escenari fa que l'experiència sigui molt diferent. I en aquest cas sí que volíem que el festival de Rata Corner fos un lloc que sumàs i que portàs molt en el festival, i vàrem pensar que Magaluf era el lloc ideal, no? Per un costat, perquè els mallorquins normalment no hi anem, i pensam que també és positiu poder reconquerir aquests espais i poder-los veure amb altres ulls, també, perquè també no hem d'oblidar que Magaluf també viu gent i també és un espai que, per molt que hi hagi moltes notícies, també passen moltíssimes coses. Hi ha biblioteques, hi ha persones que hi viuen, hi ha veïnats i també hi ha cultura. I després perquè també fa que ja hi anem amb aquestes ganes d'explorar i de divertir-nos, no? Perquè ja que vivim de sol i platja, perquè no podem fer que la literatura també pugui gaudir de sol i platja i d'uns dies clar. A la platja amb autors referents a nivell nacional, no?
També voleu proposar recuperar Edició en Cort, que va tancar, la va fundar en el 65 Miquel Ferrer Sureda, per fer textos de no ficció, de temàtica local. Home, això estaria molt bé, Miquel.
Sí, un poquet és una d'aquestes coses que mos posam a mig i curt plaç. de recuperar l'editorial que va fundar el meu Repredí a 1916. Ah, eres
teu Repredí.
Va, sí, home. Clar, aquí ja...
Ara ja sabem de bon li ve la casta, l'animal. D'acord.
Sí, sí, que continua. Ja la va fundar el meu Repredí realment, Andreu Ferrer Ginart, a 1916. Artà, després del meu Predí, Miquel Ferrer també, 1960 ja la va anomenar Edicions Cort. Després va seguir mon pare i jo vaig començar un parell d'anys també quan vaig començar la meva experiència professional a l'editorial i després va tancar per la crisi del 2008 i ara pues, teníem un pas d'intenció de recuperar aquest segell amb tanta història familiar i també amb una de les editorials més antigues de Mallorca. I serà un d'aquests projectes que engegam enguany i que esperem que també tinguin un llarg recorregut.
I també per tancar temporada, tu, ara parlàvem amb la presidenta d'activitats subaquàtiques que de la federació que diu que vol acabar la presidència amb un mundial i el campionat i guanyar el masculí i el femení. Tu vas i acabes la temporada amb una conversa a la Fundació Miró dia 10 de juny entre la Joana Marcús i la Carme Riera. Ni me ni manco. Ara, venga. A lo grande. No, Miquel?
Sí.
Quasi sí, res. Realment, el futur, la història i el futur juntes. Sí. Mare de Déu.
Sí, sí, bo. Realment és això. Hem previst com a tota aquesta primavera d'activitats i volíem acabar amb una cosa com a bastant especial, i tant la Carme Riera com la Joana Marcús han passat per Flem aquests anys i hem pogut xerrar amb elles, i vàrem pensar que era com a molt interessant juntar-les, primera, perquè tot i que les dues siguin com a dues persones que l'altre dia ho comentaven, que tenen un caràcter bastant similar i que les dues han estat un referent i vàrem començar molt joves, o les dues han començat molt joves i han estat un referent des de ben aviat de la seva carrera, perquè la Carme Riera també va guanyar els premis a sent res molt jove, pensam que és molt positiu mesclar diferents generacions per veure que hi ha més coses que mos uneixen de les que apareixen, i també sobre el llenguatge, perquè tant la Carme Riera com acadèmica de la llengua, com la Joana Marcús també com una persona d'una generació que s'expressa amb altres paraules i amb altres llenguatges, no? Sigui per les xarxes o sigui per internet o amb el telèfon o en els seus llibres, pensàvem que pot ser una conversa molt única i molt enriquidora i a la vegada molt rata.
No? Fundació Miró, 10 de juny. Conversa entre Joana Marcús i Carme Riera en aquest desè aniversari de Rata Corner. Miquel Ferrer, una ferrada a tu i en el teu soci per 100 anys més, ja que vens de casta, per 100 anys més. Miquel, una ferrada molt gran.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu. Bueno, posam el Fabil i saludam a una persona que ja és per aquí. Sona Forever Young, és dimecres i falta un quart per la una. Maria Antònia Esquines, el seu temps per Mallorca Jove, com estàs?
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
Bona, què mos dius avui? Conta-mos.
Avui vinc amb un viatge directe a l'infància, a la generació del 2000, més o manco per allà. I crec que serà interessant perquè veurem coses que per nosaltres són supernormals, sí, però per aventura, per la teva generació, no tant, i podrem un pot debatir sobre en què jugàvem, quins objectes utilitzàvem i de més.
Bueno, ja m'estic preparant psicològicament perquè segur que diràs coses que no tindré ni idea de què són.
Jo vull córrer pels camps, yeah, 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 yeah. Com quan tenia 10 anys, yeah, 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 yeah.
Amem, comencem amb un clàssic absolut. Les polseres de gomes de colors. O sigui, perquè te posa en context. Eren com unes gometes petites que anaves entrellaçant amb un petit taler aposta que hi havia per fer aquestes polseres i feies anells, collars i fins i tot n'hi havia que ja venien de fetes, que tenien com a diferents formes, de diferents colors. L'únic desavantatge d'això era que t'estirava els cabells que tens en els braçets, ah, perquè el sacoma de goma, a pit te l'anaves a llevar o te l'anaves a sa mà i t'estirava els cabells i feia un maler, o sigui, i era una obsessió total, tothom en duia, i si no en tenies, és que no era ningú en aquest món. Les meves amigues i jo mos passaven tot el pati de l'escola fent polseres d'aquestes. No sé si te sonen.
A mi, de la meva infància, me sona de la meva germana. un poc més majoreta, per ventura en 14, 15 anys, fer el mateix, però en fil de plata feien com a joietes.
En fil de plata?
Sí, sí, sí. Feien com a joies, recades.
Sí, passa.
Sí, sí, sí. I eren pràcticament, com a, conyes com els que tu dus, però també passant com unes contes amb foradets que s'havien d'anar comprant llocs de posta i feien unes verdaderes virgueries. Sí. Jo era molt menut i la meva germana, que era un parell d'any més major que jo, sí que feia això. És a dir, que per aventura el vot generacional no és tan gran.
No, a la milleta per aventura utilitzant diferents materials, però la secció és la mateixa. I si seguim amb les juguetes, el Little Pet Shop se deien, que eren com unes figures petites d'animals amb el cap molt gran, o sigui, el gran anava en desproporció del cos, però no només això. Els hi fèiem històries, cases, escoles, perquè no te venien en les juguetes i nosaltres ens dedicàvem a fer-ho. Era com una sèrie creada per nosaltres mateixos.
O sigui, era com jugar a pepes, però amb animals.
Sí, eren com a més divertits per fer-ho amb animals. És que és el que s'usava a l'època. De fet, no sé si vosaltres teníeu alguna cosa per escuda.
Jo com a nin, perquè en aquell temps hi havia juguetes per nin i per nines, jo recordo molta il·lusió una sèrie de pepos o de muñecos, ja sé que no està ben dit, i especialment un que tenia amb una mida de més mig metre que, a més, tenia música.
La maldad y el terror hoy puede dominar y con él su robot Mazinger.
Me van regalar un robot Mazinger.
No me sona de res aquesta cançó, Jaume.
Eren un dibuixos. Tu saps el que són els kaijus? Per exemple, no. Mechagodzilla, els no. animals...
I eren de mig metre?
Saps, els Transformers.
És que no el veig, però en Jaume està amb les mans obertes.
Sí, el meu era, feia com a mig metre. Me va regalar el meu padrí de fons i figurava que llançava els punys i...
Això era molt modern.
No, bé, 77, escolta, molt modern, plàstic fort.
Sí, ja llançava coses.
Perquè anava amb
això una... que t'he dit, ja eren pepets,
amb una goma,
que no feien res, eh?
Amb una... és el que més enyor, perquè més era una sèrie japonesa d'animació, ja. Que estava molt de moda i era un robot... Igual que avui en dia. Era com un Transformer.
Sí, d'acord. Sí.
Una idea, però, dels anys 70 i un poc més cutre. És a dir, que no, tampoc te pensis que hem avançat tant en aquest sentit.
Ara, de juguetes, passàvem a menjar. Perquè s'usaven com unes llepolives que s'anomen la... És que això està en anglès, la Mammoth Ball. En resum...
Mammoth Ball.
Mammoth Ball, això.
Bolla de mamut.
Exacte, sí, era una bolla enorme, blanca, que... Tu anaves llepant i a poc sortien capes de diferents colors i de diferents gusts.
Bon Jesús, i per què estava tan de moda?
La teva cara...
No, perquè això sí que no me sona. Sí. Recordo altres llepolies per al meu temps, però això, aquesta no me sona. Per què estaven tan de moda?
Jo crec que el que ens estirava d'això era com que intentaves competir amb les teves amigues, que també en tenien, per veure qui feia més via, qui s'ho menjava abans i amb quin color de capa anaves en aquell moment. Ara bé, jo m'empafava molt, no podia més estar de 3 minuts menjant això, perquè era... pura sucre.
Clar. És que, de fet, no vaig menjar molta llepolia de petit. És com que m'agradava, per exemple, més les pipes o el blat de les Índies, però aquestes llepolies dolces, com a molt gelats d'aquests que estaven de moda.
Sí, també m'agrada molt.
Sí, però llepolies d'aquestes dolces...
No tant.
Jo no vera, no sé per què, la veritat.
Això depèn del gust de cada persona.
Segons el nins de jugueta, diuen. Sí.
I després, si passam a coses de moda, perquè he intentat dur una cosa que s'usi de cada perfil, és que les nines, el manco en el meu redol, duem un collàs estrets, però
sí.
Que eren incòmodosament no poder, però, en el coll.
Sí, però molt macos.
Que se deien jokers, o com se pronuncia, que sempre m'equivocava en la pel·lícula. I això era moda puda.
Sí, però estilis el coll, això, sí, fins i tot en els anys 50, 60, 70 pel·lícules, actrius...
Els egipcis, que duen tots aquests anells.
Efectivament. Però aquest collaret aferrat en el coll,
sí
que sé que és una cosa que va i ve, perquè les modes van i ve.
Sí,
però sí que és cert que això estilitza molt el coll. És una cosa que molt elegant. Elegant, diria jo. El que passa que si vos estranyia...
Clar, és que després...
Diuen que per estar guapa s'ha de patir,
sí,
no?
Sí, és vera. I després arribava un moment en què ta mare te deia, Maria, Tònia, ja n'han comprat 4 o 5, i com que jo en volia més, què fèiem? Anàvem a una tenda, qualsevol que tinguéssim a prop, a comprar cinta, i amb les meves amigues quedàvem hora baixes per teatres de cinta i juntar-los amb botons,
si qualcú
era més apanyada, fer dos punts de fil, i així, fet a mà, mos entreteníem molt d'hora baixes. Els clàssics que tots duem dins els nostres tots són els típics bolígrafs que tenien com a un segell damunt amb la tinta i tot perquè tu escriguis, i si després volguessis deixar una marca de segell, tenia diferents dibuixets i ho paraves en el paper.
Quina meravella,
això. I ho tenies tot a nu.
Això no sabia que existís.
Ho tenies tot a nu. I a més, eren super fashions, com diria jo, eren super elegants perquè tenien en el tros de mig, allò de ser de plàstic normal, duien aigua amb bimbolletes i purpurina, bé, i anaven amb ta mare a comprar i això.
I tu tenies el teu propi segell, sí.
Bé, eren segells d'animals, de diferents figures, i tu podies anar elegint. Sé que després, més endavant, tu podies elegir, vinga, avui un M per Maria Antònia, avui no sé què. I jugaves amb això. Jo tenc fulls plens i plens de segells. La tinta del bolígraf sencera, però el segell gastat.
Quina meravella. No sabia que existís això. No sabem ja.
Crec que no. Jo no ho he tornat a veure. Tant de bo. Si qualque dia en tots en duré un, Jaume.
Però que, no, sí, això m'agradaria, com a deixar el segell.
Sí,
lo que sí,
sí
que me sona, i crec que això sí que és intergeneracional, eren ses ferretines, àlbums de fotos, o fins i tot ses carpetes,
sí,
ferretines, això que m'apareix que passa, des dels anys 50, m'apareix que passa, perquè era
passa.
Molt típic de ses coses que vos agradat,
sí,
ja fossin
sí,
artistes
sí, sí, sí,
o el que fos.
Qualsevol cosa, sí, pel·lícules, coses de modes, que jo encara en conservo. És una cosa que estan allà, en el meu armari, que agafen pols, i jo, com al·lèrgica dels àcars, m'és horrorós, però els tenc allà, perquè són com un record. I el que més gràcia em fa és que avui en dia sí que hi ha àlbums a posta amb una pàgina de plàstic perquè tu puguis aferrar i desferrar les ferretines, però jo agafava el de la tenda més propera de que nostra, que era de fotografies,
sí,
i deixava a on posar la fotografia buit, perquè realment damunt hi posava les ferretines. I és vera que és generacional, però, per exemple, no he tingut la sort que en el meu germà li interessi, per tant, estan dins una caixa tancades.
Jo ho vaig dir a tot, tots els records de menut, excepte una pantera rosa, que guard, que me varen regalar de molt menut una moto que figurava que la duia la pantera rosa, la moto, bé, segur on va acabar. I ara la pantera rosa la tenc, té pràcticament la mateixa edat que jo, i la tenc asseguda com a una que me mira, de vegades la posa així d'una
manera. La tauleta de nit?
No, en el menjador, i me fa gràcia pensar que aquesta pantera rosa
ha estat
en jo des de superpetit, i per tot allà on vaig me l'enduc.
Que guai.
És com la meva mascota, perquè ja són superfetit fan dels dibuixos de la pantera, la pantera rosa.
En realitat, jo considero que podríem estar recopilant records materials mitja hora més. Jo ara te'n diré un parell més així. La Nintendo DS. Una consola en la que estàvem hores i hores jugant.
Jo també.
La mascota virtual que es deia Tamagotchi, que era com un cercle així, que s'ha de dir que jo vaig ser de les poques persones que va aconseguir que no se morís. Perquè si no li anaves de menjar i te'n anaves de que teva, se moria, clar, com si fos una persona normal.
Home, no, clar.
Després, primers mòbils que van tenir, la BlackBerry.
Ah,
en totes les tecletes aquestes.
Està clar, coberta i d'ordenador. Sí.
Era, i després la Wii, també, l'excusa perfecta per dur amics a casa.
També
i molt més, sí, molt més, Jaume. Però abans d'acabar, vull saber quins dos altres objectes destaques que t'he contat de la meva infància i adolescència. Quin t'ha sorprès més?
Home, jo, a mi m'ha sorprès que acabes de dir molt que tenia
el bolígraf.
El bolígraf. És que jo en vull un, això si qualcú sap.
N'hem de trobar. Si qualcú sap on, que ho digui.
Mare de Déu, quina virgueria. Jo, de la meva adolescència, enyor els Madelmans, que eren uns
també un muñecos, que no sé com se diu, un pepo, que el podies vestir, venia amb uniformes diferents, n'hi havia un que era bomber. Els clics, que avui en dia se diuen d'una altra manera, encara tenc, per exemple, el cotxe, me vaig comprar fa poc, el cotxe de el Regreso al Futuro, el me vaig comprar en clic de fa molt, i l'Aston Martin de en James Bond. Tenc un racó de nen petit.
Perfecte.
No?
Perquè passes, sí, i sí, recordes.
I el tenc allà en els meus pòsters de la Bandera Rosa i de Roger Rabbit, i per què no? Per què no?
Clar que sí. Clar, jo que sempre sí. Ho he dit, serem el lots.
Sempre.
No som en Peter Pan, però ho intentem.
No, sempre s'ha de dur un poquet un lot a de dins, perquè si no, que avorrit. Maria Antònia Esquina, moltíssimes gràcies. Bon anar amb la música d'aquesta sèrie que t'he dit, d'en Massinger Z, el robot que feia justici de nena meravellós. Maria Antònia, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Salut.
La maldad y el terror Koji puede dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia. No pueden con él, preparado a combatir está. Es inmortal el robot, siempre lucha por la paz. Su amistad y su amor sobre el cielo azul, Koji ya puede nadar.